Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Set minuts passen ja de 2:15 del matí i avui parlem precisament de Sant Cugat, de la ciutat que s'ha adherit aquest juliol al programa europeu de lluita contra l'atur juvenil per a joves d'entre 16 i 29 anys. La iniciativa, el programa de garantia juvenil, està adreçada a joves que no han acabat els estudis, que o bé els han deixat en etapes posteriors, o fins i tot que s'han acabat de titular. La proposta ja és en marxa i avui volem conèixer com funciona i una mica més el detall d'aquesta proposta en companyia de l'Eloi Rovira, regidor de Joventut. Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I la Roser Adell, que és impulsora del programa. Molt bon dia.
Molt bon dia.
En principi, aquesta ha sigut una descripció molt per sobre, molt general, de què és aquest programa de garantia juvenil. Però què més podem afegir sobre aquest nou programa?
Bé, doncs, si us sembla bé, començo una miqueta explicant què és aquest programa, perquè, com comentàvem ara fa un moment, no és un programa per si sol. El que ha fet aquest programa de garantia juvenil és recollir i englobar tot el que ja es venia fent des de fa molts anys i impulsar, estructurar i crear tres itineraris, doncs, per aquests joves, com bé comentaves tu, entre 16 i 29 anys, que s'ha ampliat ara recentment a la franja d'edat, perquè era fins als 25.
26.
I sí? Aleshores, doncs, ja que dic, engloba tot un seguit de programes que ja que es feien, s'han fet de nous, s'han creat tres itineraris molt, molt distingits, depenent de cada situació que té cada jove, i aquí a Sant Cugat, doncs, això es va convocar a finals del 2014, a l'últim trimestre. Nosaltres ens hi vam adherir, vam fer tot el procés amb el SOC i amb la Generalitat, perquè això ve d'uns fons de capital europeu, que són uns 6.000 milions d'euros a repartir entre tots els països adherits, i a Catalunya vindrien a ser uns 241 milions d'euros, si no m'equivoco. Uh-huh. I aleshores, doncs, vam iniciar tot aquest procediment, i ara, doncs, des del mes de maig, es va incorporar la Roser, que és la tècnica que és la impulsora de tot aquest programa i que s'encarregarà de fer una difusió, seguiment a tots els joves que s'adhereixen.
Hem parlat de diferents administracions, des de l'administració europea, l'administració espanyola, l'administració catalana, fins a arribar a l'administració local. Quin paper juga cadascuna d'aquestes administracions en tot el procés? Què fa cadascuna d'elles? Qui fa què?
Vale. Mira, el programa en realitat el gestiona el SOC. El SOC de Catalunya és el que gestiona, com si diguéssim, el programa en si. El SOC també ha fet acords amb ensenyament, perquè clar, hi ha programes específics dins del programa de garantia juvenil que tenen a veure amb ensenyament, igual que també ha fet acords amb benestar i família per atendre joves que estan en seguiment amb serveis socials o així. Vull dir que el programa en realitat treballa en molts departaments diferents, però qui ho gestiona és el SOC de Catalunya.
La Unió Europea, diguem que posa els diners.
Posa
els diners i fa control. Fa un organisme de control per garantir que els fons i això, doncs, es destinen realment al que toca, no? I fa un control que es compleixin tots els requisits i del seguiment d'això. Una miqueta de la complexitat també de l'aplicació d'aquest programa és que, a banda de recollir tot el que hi havia, doncs, són moltes les administracions que formen part del procés, i això una miqueta burocratitza la nostra gestió interna, i aquí hem de fer una feina important, però bueno, per això tenim una tècnica també que és específica i que es dedica exactament a això, però bueno, com deia la Roser, qui lidera és el SOC, nosaltres a nivell de municipi, doncs, ens encarreguem, doncs, de gestionar tot allò que el SOC
de posar-ho en pràctica i del dia a dia.
Sí.
I en canvi el govern espanyol va ser qui va ampliar aquesta franja d'edat, no?
Sí, sí. Es va sol·licitar, bueno, suposo que tot un treball, veient que la dinàmica del jovent d'avui en dia, doncs, és diferent, doncs s'ha ampliat, i llavors el que fa també, hi ha un registre, perquè hem de tenir en compte que això va amb les llistes de l'atur de tota Espanya. Per tant, el govern espanyol aquí també té les dades, ho té totes les llistes d'atur, tots els registres de l'EPA i tot això, i per tant, evidentment, és l'organisme superior que té totes les dades i centralitza una miqueta aquesta informació. I tot el tema de registres, si m'ho equivoco, Roger, també, és una plataforma...
Sí, és una plataforma que porta el Ministeri.
De Ministeri d'Interior, d'Interior, de Treball.
Uh-huh. Quins són els requisits? A banda de l'edat, que és el que ja ens marca quines són les persones que hi poden accedir a aquest programa, quins són els altres requisits que requereixen?
Mira, principalment l'edat, com ja has dit, que és de 16 a 29 anys, és a dir, que si han complert els 30 ja no s'hi poden adherir. Va destinat a joves que no estiguin estudiant ni treballant, és a dir, que en el moment actual d'apuntar-se al programa de garantia no han d'estar treballant, en l'últim mes no han hagut de treballar, en l'últim mes. I després que no estiguin estudiant en aquell moment, ni accions formatives ni reglades, vull dir que no estiguin fent cap tipus de curs.
O sigui que no estiguin absolutament ocupats en res.
Exactament, en res. Que en aquell moment si estan fent alguna cosa, vull dir, és simplement esperar-se i després en un període d'un mes o quatre mesos, depèn del tipus de curs que estiguessin fent, ja es podrien inscriure. Que això ha passat, ha arribat algun jove que en aquell moment potser està fent algun curs formatiu d'anglès o alguna cosa i quan acaba el curs doncs bé, i s'inscriu, no, amb això no hi ha problema. I després que estiguin empadronats a algun territori de l'estat espanyol.
No necessàriament a Sant Cugat?
No, els joves que... No, de fet, jo he atès a joves que potser estan vivint a Sant Cugat però no estan empadronats a Sant Cugat. El que passa és que aquests joves jo no els hi faré el seguiment, però ajuda a la inscripció, suport a fer la inscripció, això sí, jo puc atendre qualsevol jove. El que passa que és el que seguiment dels joves sí que només m'encarrego dels de Sant Cugat, els que estan empadronats a Sant Cugat. Uh-huh. O sigui, de tècnics com jo n'hi ha a tots els territoris espanyols que tenen més de X habitants. O sigui, hi ha tècnics a Rubí també, a Cerdanyola, a Sabadell, Terrassa, que porten el programa.
L'objectiu del programa és evident que vol ajudar a orientar els joves que es troben en aquesta situació, a completar una mica la seva formació, si és necessari, però també es vol anar una mica més enllà perquè ja vau manifestar el dia de la presentació del programa que intenteu plantejar sinergies amb entitats, amb associacions, amb empreses.
Bueno.
Això en el dia a dia com es tradueix?
Objectius i hi ha diversos. Un és, doncs, com comentava la Roser, és captar tots aquests joves que actualment no estan fent res pel motiu que sigui o que acaben de fer una formació i no saben cap on volen anar. Doncs és captar realment aquest volum de joves, orientar-los cap a una formació, cap a unes pràctiques, cap a una emprenedoria, depèn de la situació en la que es trobin. També tenim l'objectiu d'intentar afinar més amb les dades de l'atur, perquè recordeu que només tenim les dades de l'atur de la gent que està registrada. Llavors, amb l'edat de joves, tots aquests tràmits burocràtics doncs no s'acaben de fer i, per tant, potser nosaltres actualment aquí a Sant Cugat tenim amb aquesta franja fins als 29 anys, 16-29, tenim un 4,2% d'aturats, però això no vol dir que sigui l'atur real, perquè ens podem trobar molts joves doncs, que no estan inscrits, i amb aquest programa també la Roger ja ha començat a detectar que alguns dels joves que s'han vingut a inscriure en el programa no estaven inscrits a les llistes. Per tant, aquest també és un objectiu nostre a nivell també de dades per conèixer realment la situació real de municipi. També doncs, intentar millorar la ocupabilitat dels nostres joves, obrir vies d'emprenedoria, sinergies amb totes les empreses que es donen a d'alta o que busquen serveis al SOC, que és el SOC qui canalitza aquestes empreses que tenen alguna petició d'algun treballador, d'algun jove. Bueno, la idea és implicar, donar a conèixer i sobretot a motivar els joves perquè s'apuntin aquí, donar una plataforma per buscar feina, no? O formar-se o emprendre.
Fer alguna cosa, en definitiva, perquè estan aturats, a sobre ni estudien, ni treballen, ni fan res, com a mínim continuar en el camí, perquè si algun dia arriba la possibilitat, doncs un pugui estar mínimament preparat. Uh-huh. Posem-nos en la pell del jove que està en aquesta situació i decideix anar a informar-se i veure com funciona tot això. S'hi ha d'anar a l'oficina de jove del casal de Torreblanca i allà sí, et troben a tu, Roser.
Allà em troben a mi.
Molt bé.
Jo estic de dilluns a divendres, de 10 a 2, i dimecres i dijous també estic a la tarda de 4 a 7. Llavors poden venir a informar-se o poden demanar cita prèvia trucant, que a vegades és el que recomano, perquè potser poden venir i estic atenent algun altre jove o tinc alguna reunió fora i potser que no hi trobin. I si venen a informar-se, llavors el primer pas és fer la inscripció al programa, que no l'han fet gaire fàcil, la inscripció llavors és una mica complicada. Llavors una de les primeres tasques que estic fent jo és fer suport a aquests joves per fer la inscripció. Per fer la inscripció, primer de tot hem d'aconseguir un codi, una contrasenya, d'usuari i contrasenya per poder entrar en el programa de garantia juvenil, que hi ha una plataforma per entrar, no? I hi ha diverses maneres d'aconseguir aquest usuari i contrasenya. Fins ara el que estàvem fent és demanar-la per correu, que això anava a Madrid, i llavors ells rebien el correu electrònic en un període de 15 dies un usuari i contrasenya. Llavors ja podien venir i els hi podia ajudar a fer la inscripció. Què passa? Que fins ara això s'estava allargant molt, perquè fins que començaves a fer el tràmit, fins que acabaves de fer la inscripció, podia passar un mes i mig, i llavors s'allargava molt. Llavors, ara ja hem aconseguit que amb el DNI electrònic o amb el clave, demanant a l'usuari clave per fer gestions, en un mateix matí puguem acabar de fer la inscripció. En principi, joves que siguin autònoms i que vulguin, podrien fer la inscripció autònomament. El que passa que ens estem trobant són tràmits que són complicats, i llavors el primer que estic fent jo és ajudar-los a fer la inscripció, perquè també pregunten moltes coses que al moment de fer la inscripció, que ells tenen molts dubtes a l'hora de respondre.
Molt bé. El tenim inscrit. Ja... El següent pas, quin és?
El següent pas és, en període de 2 setmanes o un mes, jo treballo amb una referent que el soc, ¿vale? Treballo que està aquí a l'oficina de Sant Cugat, i llavors ella els hi fa una primera entrevista i els dona d'alta com a demandants d'ocupació en cas de que no estiguin donats d'alta, que és el que m'estic trobant, que hi ha molts joves que no estan donats d'alta com a demandants. I llavors els hi fa una primera entrevista i marca una mica l'itinerari del jove. Vale? Si és algun jove, per exemple, que ha fet abandonament escolar, doncs hi haurà uns programes específics que ella es podrà adherir per tenir continuïtat en el tema escolar o obtenir el graduat en ESO o... i marca una mica l'itinerari. Llavors ella em passa la llista dels joves que amb l'itinerari amb els que s'ha ficat en contacte, i llavors jo aquí començo a fer el seguiment. Fer el seguiment, és a dir, tots els programes que vagin sortint, totes les oportunitats de pràctiques laborals, ofertes de feina que vagin sortint, a mi m'arriba tota aquesta informació, llavors jo tinc tots els joves, i llavors jo em fico, faig seguiment amb ells, els cito cada 15 dies, cada 3 setmanes, doncs depenent, per oferir-los el que va sortint.
Fas una mica de tutora.
Sí.
Una mica, sí.
Sí, una mica sí, una mica sí. Uh-huh. Bueno, es tracta una mica de saber tot el que hi ha, no només a Sant Cugat, sinó a Sabadell, Terrassa, Barcelona, tot el que va sortint per poder-los oferir als joves que tinguin una oportunitat més per poder tenir una primera experiència laboral o per acabar-se de formar o per fer un camí d'emprenedoria, depèn del jove.
En aquesta entrevista que ara comentaves, que se li fa per decidir quin és dels 3 itineraris el que s'aconsella que segueixi, quins són els tipus de preguntes que...
No la faig jo, l'entrevista.
Però no saps, ho dic perquè
sí,
jo...
És un tipus de qüestionari que té el SOC, que determina una mica quin és l'itinerari. Sempre això s'acorda amb el jove, perquè... Tu li pots dir al jove que el que t'aniria bé és això, però potser el jove està molt encaminat en aquell moment en una oferta de feina, i llavors, evidentment, li dius, bueno, depèn de les característiques que tinguis, et aniria molt bé fer això i això, però sempre és un acord amb el jove. Mm-hmm. I sempre pot començar per un itinerari i després continua per un altre, no? Perquè si ve un jove que potser no té la formació, però durant aquell any fa una formació X, després canvia d'itinerari perquè potser el que necessita en aquell moment és unes pràctiques laborals per agafar competències a l'hora de treballar. Vull dir, que comenci per un itinerari no vol dir que pugui anar canviant d'itinerari en el sentit de que vagi agafant la formació que necessària.
Mm-hmm. En aquests 3 itineraris, diguem que la diferència està... El primer és de suport en l'orientació laboral i la recerca de feina.
Sí.
El segon, el que es fa és reforç de la formació i experiència professional, i després hi ha un tercer que és suport a posar en marxa una idea de negoci. Quan tu els hi proporciones aquesta informació, sabent ja en quin dels itineraris els hi aniria bé de continuar, ells accepten, no accepten, tenen dubtes? Jo imagino que si s'apunten, de primera instància, deuen tenir interès a continuar, diguem, tot el procés. Però us heu trobat amb algun cas d'algú que no li interessés, per exemple, la proposta que se li fa?
Sí, algun segurament sí que ens hem trobat que digui, mira, és que jo no em veig ara un any estudiant, o... Això sí, però llavors intentes buscar pues, formacions pues, de menys durada, intentar que sobretot el que comencin ho acabin. Hi ha molts programes que els que estan molt definits perquè siguin molt especialitzats pel jove que et ve. És a dir, que tingui una tutorització al jove i que l'itinerari s'allargui el que faci falta. És a dir, formacions, per exemple, per treure l'ESO, si no tenen l'ESO, doncs que no sigui una cosa d'un any, sinó que el jove s'hi triga un any i mig a fer-ho. Vull dir que s'estan fent com molt a mida perquè el jove pugui tenir un èxit en aquest sentit.
Mm-hmm. Estem parlant de quants joves que teniu inscrits ja?
Ara 34.
34, que ja han començat en algun dels itineraris o...?
Els programes que sortiran, hi ha moltes convocatòries que comencen a l'octubre-novembre. És a dir, que ara el que sí que ha sortit ja al setembre són oferta formativa amb idiomes i amb tecnologia. Que així que han sortit molts cursos a Barcelona, Terrassa, Sabadell... I això sí que ja tinc dos joves que estan començant, que començaran un curs de 500 hores d'anglès, ja de diferents nivells, a Barcelona, subvencionat, per treure's una titulació, per exemple, d'anglès. Però hi ha anglès, alemany, rus, xino, vull dir, hi ha moltes coses. I igual amb noves tecnologies, que hi ha creació de pàgines web, també tinc un jove que estem mirant a veure si comença un curs de creació de pàgines web, que també està dins del programa.
O sigui que aquests 34 joves... potser no tots, però estan a l'espera que el pròxim mes puguin començar algun d'aquests cursos, que a més tenen, imagino, durada variable, no?
Sí, depèn molt de cada programa. Sí, depèn. Perquè, per exemple, Joves per l'Ocupació, o Fem Ocupació per Joves, que són dues convocatòries que sortiran en un mes o així, són programes aquests que et dic que són molt a mida del jove, que hi ha un tutor específic, que no seria jo, sinó un tutor que els hi faria seguiment, i estem parlant que és un programa que s'allarga un any, any i dos mesos, perquè hi ha una part de tutorització, d'orientació, una part de formació i una part de pràctiques, i alguns dels programes amb contractació laboral final. Llavors són programes que s'allarguen molt en el temps.
Hi ha un límit de places?
No.
Que pugueu...
No, ara tenim aquests 34, a principis d'estiu teníem 24-25, uh-huh. Ara tornant ja tenim 34, i una de les feines que tenim és cap a fora, és informar, donar a conèixer els programes, fer-ho arribar a joves, a tot el teixit associatiu, perquè la Roser es pugui tendre, no? Perquè la captació i la informació, donar informació a aquest programa és important. Estem en una fase molt incipient, i necessitem que la gent ho conegui, que la gent vingui, s'interessi i anar treballant. Però bueno, esperem arribar a molta més població jove.
Perquè ara de moment la idea és que els interessats que hagin sentit a parlar del programa s'hi acostin a l'oficina a trobar la Roser i allà se'ls ofereix tota la informació. Tot, sí. Però hi ha prevista alguna altra acció? No esperant que els joves facin el pas d'arribar a l'oficina, sinó d'arribar directament als joves i explicar, teniu aquestes opcions?
Home, nosaltres utilitzarem les nostres plataformes que tenim de comunicació amb via directa amb els joves, com pot ser el Consell, l'Oficina Jove. També vam arribar a parlar d'aprofitar tot el teixit associatiu que treballa amb el col·lectiu de joves, sigui esportiu, cultural, doncs que ells també puguin fer de transmissors d'aquesta informació, no, que hi ha aquesta disposició, aquest programa. No els demanarem que expliquin el programa, al contrari, sinó que diguin als joves que hi ha aquesta possibilitat i els que es trobin en aquesta situació que puguin anar a l'oficina. O sigui, la idea és intentar aprofitar tota la xarxa que tenim de comunicació i altres mitjans doncs, per informar sobretot de que tenen a disposició aquest programa nou i que ens interessa molt que vinguin a fer-ho.
Fins ara el que sí que s'ha fet des del maig és coordinació amb tots els departaments d'Ajuntament i entitats que treballen directament amb joves perquè coneguin el programa. Pues des d'això és, Benestar i Família, el SOM, el Servei d'Ocupació Municipal, Ensenyament, vull dir, totes les diferents àrees de l'Ajuntament que sí que tenen contacte amb els joves, doncs fins ara sí que s'ha fet això. Hi ha previst també tres xerrades als diferents, a Torreblanca, al Casal de Mirassol, i el de les Planes, previstes d'aquí a desembre, una en cada mes, per donar a conèixer també el programa als joves que hi vulguin informar-se o a les famílies que vulguin també conèixer en què consisteix.
Hem fet referència durant l'entrevista a la taxa d'atur, que en els joves de la ciutat, abans arrodonint xifres, comentaves que estava en un 4%, un 3,2%,
Depèn de la franja. 3,2 és de 16 a 24.
Exacte.
Si fem 16 a 29 és 4,2 també?
4,12. Si fem l'ampliació de 16 a 29 anys és 4,12.
S'amplia... Per comparar, que ho tenim aquí, que ho hem presentat també a roda de premsa, al Vallès Occidental, estic parlant de 16 a 24, al Vallès Occidental és 11,7 i a Catalunya és un 10,3.
Per tant, en comparació, no serien xifres alarmants, perquè estem parlant de poc més d'un centenar de persones, no? Que estem
parlant d'uns 330 joves.
300, sí?
330, comptant amb els 4, no? Sí, de 16 a 29, que són els joves que jo ja puc atendre, estem parlant d'un 4,12% d'atur i d'uns 321 joves. Però comptant que són joves que estan inscrits com a demandants d'ocupació. És a dir...
Que és possible que ens en trobem més, no?
Que no estigui,
sí, dels 34 passant, que no? Jo he atès, la gran majoria no estaven donats d'alta com a demandants. Per tant, no comptarien dins els 321. Que això és el que comentava, no, ara l'Eloi, que també ens anirà bé una mica per saber quina és la realitat. Vull dir, joves, potser n'hi ha menys que altres poblacions, però també n'hi ha, i també se'ls ha donat l'oportunitat i una sortida.
Bé, doncs des d'aquí hem volgut entrar una miqueta en el detall d'aquest programa, que durarà fins al 2020. Uh-huh. Per tant, s'hi poden acostar fins a l'oficina i els arribarà informació per moltes bandes. Per tant, ho deixarem aquí agraint a l'Eloi Rovira que ens hagi acompanyat i també a la Roser Adell. Gràcies i molt bon dia. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Sant Cugat a fons.